Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí, Plusvàlua Dones a Ràdio Estel.
Que bé s'està quan s'està bé. I més quan estem bé amb nosaltres mateixes, el més important. Les persones no sempre estem bé. Tenim conflictes amb les nostres relacions, ja siguin familiars, matrimonials, a l'entorn laboral, i ens poden causar molts mals de cap. Són precisament els conflictes relacionals els que ens poden danyar més internament, perquè el ser humà som un animal social i com el Plusvàlua Dones el que volem és ajudar, oferir solucions i que estem bé tenint una vida sana, avui ens acompanya Maria Eugènia Pons de Gironella. Maria Eugènia, molt benvinguda.
Bon dia, encantada d'estar aquí.
Recordem que Maria Eugènia Pons de Gironella és advocada, és mediadora i especialista en les bones relacions. Dona classes, imparteix classes a diversos centres i és sòcia fundadora d'Open Up Barcelona, basat precisament en el poder de les bones relacions. La Maria Eugènia és una de les veus més fortes d'aquest programa i molt estimada per vosaltres, perquè sempre ens dieu que aporta aquell toc des dels valors i que ens fa posar ben bé i aterrar de peus a terra. Maria Eugènia, anem directe al gra, que tu ets molt directa. De què parlem quan diem les bones relacions? Què són això de les bones relacions?
Mira, les bones relacions és la interacció que tenim amb totes les persones que ens envolten, en totes les etapes de la vida. Hem de pensar que aquestes relacions seran bones relacions si aquesta relació amb els altres és satisfactòria. Com aconseguim que sigui satisfactòria? Des de molts punts. Són tan significatives aquestes bones relacions que fan que nosaltres siguem qui som, que ens desenvolupem, que ens desenvolupem. Els nens necessiten tenir una relació amb la mare molt fluida, molt segura, per desenvolupar l'apego, que és tan necessari per poder desenvolupar el seu propi cervell.
I tant.
A l'adolescència necessitem tenir una relació amb un entorn segur per poder desenvolupar la nostra personalitat. I aquesta personalitat està plena de valors que s'aprenen dins de l'entorn familiar, el que es diu socialitzar les persones, no? Perquè puguin reconèixer-se i influir en l'extern. I després les relacions amb tot l'entorn que tindrem ja com a adults, la relació de parella, la relació de pares i fills, la relació laboral tan important en els equips per ser qui som en la feina, per poder aconseguir ser qui som, i a la parella per poder comunicar-nos qui som, perquè el més important, hi ha una cosa que és bàsica en les relacions de parella, és comunicar qui som i seguir-ho fent. Perquè moltes vegades les relacions de parella es trenquen perquè les persones un bon dia deixen de comunicar qui són, deixen de demanar, deixen d'estar amb l'altre.
Déu-n'hi-do, sí, ens està quedant clar que realment és algo beneficiós al llarg de tota la nostra vida, però per què realment n'és tant? Perquè amb el que tu ens estàs explicant ens està quedant clar. Però realment, obertament, Maria Eugènia, no es parla de les bones relacions com a tal. Per
Mira,
què?
No, jo no sé, la veritat, no sé per què no es parla, però tinc que dir una cosa que crec que és fonamental, que és un estudi que es va fer a la Universitat de Harvard, que precisament va arribar a la conclusió de que les bones relacions no només beneficien l'ànim, sinó que també protegeixen la salut i particularment el cervell. Què van fer? Van fer un estudi durant 75 anys de la vida de les persones, i aquest estudi l'únic que buscava en realitat era quins eren els condicionants que feien feliç a les persones. En aquest estudi el que es va descobrir és que aquelles persones que tenien una vida més feliç no eren aquelles que havien tingut una vida més fàcil o més adequada amb tot el que ells volien, sinó aquelles persones que en tots els àmbits, o que en les conclusions arribaven als seus 70 anys o així, dient o parlant d'aquelles bones relacions que els hi havien emplenat la vida. Totes aquelles persones que s'havien pogut relacionar bé, aquelles persones havien viscut més
clar
i millor.
Clar, perquè això ens acaba afectant a la nostra salut, com bé dius, cerebral, i al cap i a la fi també interna.
Bueno, és que penso una cosa, el cervell és un òrgan, hi ha un psiquiatre que es diu Facundo Manes, que jo el segueixo moltíssim, m'interessa moltíssim sempre tot el que parla.
Facundo Manes.
Facundo Manes, sí. Que ell precisament és neuropsiquiatre, i ell parla, diu, si alguna paraula té que definir el nostre cervell, és que és un òrgan social. El nostre cervell es desenvolupa per les relacions que tenim amb els altres, però en totes les etapes, el que dèiem al principi, totes les etapes de la vida. Què hem de fer? Aprendre les habilitats socials que tenim a l'abast per comunicar qui som i per poder intervindre en aquest món extern.
I com les aprenem?
Pues n'hi ha moltíssimes. Hi ha una sèrie d'habilitats que tindrien que formar part de la nostra formació
bàsica.
Primer, editar la persona que som. Conèixer qui som. Jo dic editar, no? Com quan fas un escrit que edites amb qüestions tan fàcils com jo sóc tal. Bueno, mira si realment ets així o és algo que tu creus que ets. Després, també, totes les habilitats que són de comunicar. Són fonamentals. El que treballem a tope en la nostra feina és habilitats per comunicar. Habilitats d'empatia, habilitats de demanar, habilitats de perdonar, de gestionar les contrarietats. Tot això fa que nosaltres puguem tenir millors relacions perquè interactuem positivament amb els altres i el que els altres actuen amb nosaltres també ens arriba més.
Clar.
Això és molt important, fent que els altres amb nosaltres estiguin còmodes i puguem tenir un diàleg més fluid. I també és molt important saber gestionar els conflictes.
Clar.
Clar, perquè el conflicte no és res dolent. La paraula conflicte ve del llatí, de les paraules con i frictus, claro, que és batalla, lucha, i con vol dir unió. Fixeu-vos que la
unió.
Unió. A la mateixa paraula conflicte hi ha la paraula unió. I què ens uneix en el conflicte? Normalment ens uneixen dues coses bàsiques, que són alguna necessitat, que és el que ens ha contrariat en aquell moment perquè no la podem tenir, o algun interès que se'ns està frustrant. Si nosaltres aprenem a veure més enllà del que hi ha davant de les nostres imatges, d'allò que el nostre cervell ens porta, no? Per exemple, a vegades hi ha coses que, si ens hi fixem en el dia a dia, en tenim moltes d'aquestes. Es dina a les dues. Això es fa així, tota la vida s'ha fet així. Tot això no passa pel filtro d'analitzar-ho, no? Ho tenim, i com això moltes coses, o ve una persona i dius, ui, ja ve aquesta, que pesada, o ve tal. O sigui, hi ha una sèrie de coses que ens fa actuar d'una manera
molt recta, molt determinada, no veure més enllà.
No veure més enllà. Mira, jo, si voleu, faig un petit joc molt petitet, molt
va,
curtet.
Vinga.
Sí, podem,
sí.
Podem. Mira, us proposo. Mireu ara aquí a l'estudi, a tots, els de l'estudi, els que ens escoltem. Mireu el vostre voltant.
Els que
voltant,
esteu a casa,
sí,
també.
Sí, els que esteu a casa. Mireu al vostre voltant quantes coses vermelles teniu. Ja? Molt bé. Ara tanqueu els ulls. Amb els ulls tancats, eh? Quantes coses blaves tenim al voltant?
Blaves, clar, és curiós, ens has demanat les vermelles. Blaves, doncs, justament els micròfons.
Els micròfons
d'aquí de Ràdio Estel són blaus.
Però si ara obrius els ulls, n'hi han moltes més blaves.
Oh, i tant.
Moltíssimes més blaves. Què passa? Que com que en el cervell li hem dit mira les vermelles, només hem vist les vermelles. Si nosaltres, en el nostre cervell,
mira,
només
les parets, les cadires, aquí tot és blau.
Tot és blau.
Fins i tot l'aigua, l'ampolla d'aigua.
Sí, exacte. Doncs pues, què hem pensat? Hem mirat lo vermell, però no hem mirat lo blau.
Clar.
I el conflicte és això. Anem a mirar més enllà, perquè ens perdem la meitat de les coses que ens poden ajudar a arreglar els conflictes si mirem més enllà. I no pensar que el que nosaltres diem, el que nosaltres fem, el que és el correcte.
Maria Eugènia, ens estaves dient que el cervell és un òrgan social i justament el ser humà som un animal social, està claríssim. Venim d'un confinament, realment de 3 mesos confinats molt seriament. Aquest confinament ha sigut físic, psicològic i hi ha hagut aïllament. Com ens afecta com a persones tot això?
Mira, jo aquí trauré la frase de l'altre psiquiatre que tots coneixem, que és l'Enrique Rojas, que és un psiquiatre molt conegut, que va tenir tot el tema de les Torres Gemeles i sempre parlava i deia. I precisament a propòsit d'això va dir, escolteu, mira, és que ara no tenim un aïllament social, tenim un aïllament físic. Clar. Perquè si tinguéssim un aïllament social, la meva consulta s'hagués emplenat. Perquè no podem estar sols. No podem estar sols. El nostre cervell entra en recessió en el moment que estem sols. Per això la gent gran, quantes persones grans que diu, ui, com ha perdut aquests dies de confinament, no? Perquè el no tenir relacions, anem enrere els joves i els grans. Igual.
I tant.
És molt, molt, molt important.
Clar, relacionar-nos i, per tant, relacionar-nos adequadament, com tan bé ens estàs explicant. Quins són aquests àmbits d'actuació?
Mira, jo us diré una cosa que crec que hem de tenir tots en el cap. Nosaltres fem un programa que es diu ser mestres de les nostres relacions o dueños de nostres relacions, no? D'alguna manera, aprendre a tenir el comando de tot allò que volem fer, que de fet és el que ens farà desenvolupar a tots. Pensa que totes les decisions, i pensem-ho a casa, totes les decisions personals que prenem es desenvolupen en equip. Totes.
Les personals.
Totes les personals. És que a vegades diem, no, les decisions personals les prenc jo. No, no, totes. Des de la carrera que vull estudiar, des d'en quin vull casar, des d'on vaig a treballar, perquè jo puc tenir molt bona idea, però si aquell equip de treball és nefast, jo no destacaré, jo no desenvoluparé el meu talent. Clar. O sigui, aquella decisió personal dependrà d'aquell equip de treball que tindré. La meva capacitat d'estimar dependrà també, jo faré moltíssimes coses, però dependrà també de la persona que tinc al costat, no? Tot aquest espai jo el tinc que conquerir.
I tant.
Clar, el tinc que conquerir des d'habilitats tan bàsiques com aprendre a ser empàtic, aprendre a demanar assertivament, que és molt fàcil. Un cop s'aprèn, són 4 passes que són molt fàcils. A gestionar totes les contrarietats, a gestionar les dificultats, que n'hi ha moltes.
I tant.
A ser mestres de les nostres relacions.
Justament el que ens estàs parlant, Maria Eugènia, són les habilitats toves, el que cada vegada és més i més demanat a l'àmbit laboral, el que volen les empreses.
Sí, sí, és que, a més, aquestes habilitats toves fan que el talent apareixi i es desenvolupi àmpliament. Tu no podràs ser mai creatiu si l'altre sempre t'està a sobre.
I tant.
Això està claríssim. Tu no prendràs decisions si no tens la sensació d'equip, de sentir-te estimat, reconegut, faràs el que tinguis que fer i te n'aniràs. I no faràs res més. Vull dir que, i en les relacions de parella igual. Jo no explicaré la meva història quan estic veient que l'altre està destrossant la meva vida, no? Però és que potser ja fa molt temps que he deixat d'explicar la meva història i estem començant a fer tots dos vides paral·leles. Per això sempre dic, oi, explica la teva història, el que has fet avui. Una de les maneres, inclús amb els nens, no? Una de les maneres de contactar i tenim bones relacions amb els fills, grans, petits i tal, no és que quan arribin del col els diguis que tots ho fem. Tens gimnàsia, que has dinat, que tal, tot això que ens interessa, no? Nosaltres estem a l'escolta, que és tan important per les relacions, l'escolta. Fomentem que ells ens comuniquin coses, per exemple. Oye, però estem sopant, què és el millor i pitjor que has fet avui, no? Què és el millor? Jo t'explicaré el millor meu. Més que res sabem com es desenvoluparan en el seu ambient, què és important per ells.
Clar, clar, perquè cada persona és diferent i hem d'estar també anant-nos acostumant, els que encara no ho estiguin, de fer les preguntes obertes, no de contestar amb un sí o amb un no, ho has passat bé, això t'agrada, sinó precisament fer que l'altra persona parli i nosaltres fer servir aquesta escolta activa de la que ens està parlant la Maria Eugènia. Doncs a l'estudi tenim també avui a l'Olga Ortiz. Olga, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Olga Ortiz és advocada, advocada matrimonial, precisament, i membre del Consell Civil de Dret del Parlament de Catalunya.
Això mateix.
Olga, la Maria Eugènia ens ha parlat aquí de diversos temes. Tu precisament estàs especialitzada en tot el que són separacions i divorcis, però sí que és bo.
Clar, a mi m'ha encantat escoltar a la Maria Eugènia, primer perquè la manera que té d'explicar-se és una manera com fàcil d'entendre, que moltes vegades hi ha persones que t'ho expliquen tan tècnicament que al final dius, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer con las relaciones? I jo crec que precisament el que diu ella d'escoltar respecte, posar-se a la pell de l'altre, que això sempre ho diem, no hagas lo que a ti no te gustaría que hicieran, és capdalt quan es produeixen separacions. I sobretot en aquest confinament, que ara la premsa, bueno, ara no, el mes passat anava plena de la crisi del desamor, conflictes post-pandèmia, que ja vam fer un programa parlant d'això.
Sí, just fa 2 setmanes, i a més hem tingut molt bons comentaris, ens han dit els nostres oients, les nostres oients, que l'Olga Ortiz ha vingut molt forta.
Ha vingut molt forta perquè és que el jutjat està molt fort. Està molt fort el jutjat. Llavors, clar, et dones compte de que les relacions són bàsiques i que precisament, des del meu punt de vista i per l'experiència que tinc, que són 17 anys en conflicte, vull dir-te, jo no sóc mediadora, però sí que estic en el contenciós, si aquella parella s'escoltés més, no acabaríem com acabem decidint un tercer la teva vida futura. Perquè no oblidem que quan entrem en un jutjat és un tercer aliè a la teva família, que aquell dia té 4 judicis i que la jutja o el jutge en aquell moment escolta els fets objectius. I tu li vols explicar des del teu punt de vista subjectiu. I a mi em costa molt explicar als clients que de subjectivitat, res. Fets objectius. Què guanyes? Què ingresses? El nen està bé? O de més? No m'interessa si s'ha anat amb un altre, si no sé què. Per tant, és important a vegades fer aquest precalentament entre les parts, que puguin parlar-se de determinades coses, perquè és el que tu deies quan l'altre diu pues a mi m'has fet sentir això durant la meva relació, o quan m'has dit que em trauries els nens he sentit això, perquè això és l'amenaça, no? Trauré els nens, bueno, ja comencem. Vale? O em tindràs que pagar no sé quan. No es tracta d'em tindràs que pagar, és què necessiten els meus fills, i tot això ve de l'escolta, de saber parar aquell conflicte. I moltes vegades també els advocats fem la nostra feina, però quan la parella, com tu deies, està enquistada, és important saber gestionar també el teu caràcter, perquè tots tenim el nostre petit ego i volem ser escoltats i volem tenir la raó, perquè jo crec que ens han entrenat per tenir la raó i no ens han entrenat per no tenir-la. A vegades em dona aquesta sensació, no?
No, és que a més tenir la raó no serveix de res. És divertit. Perquè realment el que ens produeix una satisfacció momentània, és divertit, però no serveix per res. Perquè normalment et quedes sol. Et quedes sol perquè tu tens la raó o te la donen i no et porten lloc. No descobreixes cap territori quan tens la raó. Tinc la raó i me'n vaig a dutxar amb la raó.
I sobretot jo crec que aquesta pandèmia també ens hem donat compte de l'important que és tenir un nucli d'amics, un nucli de relacions en les que poder trucar, fer una videocall, estar ja en contacte.
Clar, la Maria Eugènia, justament, Olga, ha posat un tema molt important sobre la taula quan parlàvem d'aquest confinament, si ha sigut físic, si ha sigut psicològic. Ella ens ha dit que realment el confinament ha sigut físic, però físic sobretot per les persones d'una mitjana edat o joves o fins a una certa edat. Però la gent de més avançada
edat... Això m'ha preocupat a mi, eh?
Sí que s'han sentit molt sols i, per tant, podríem parlar d'aquest... aquest aïllament psicològic, però alerta, perquè ara que surt també el tema de l'agost, aquest agost, i es repeteix també cada any, el tema del molt aïllament o molta soledat, que sabeu que n'hem parlat moltes vegades al Plusvalua a Dones, que senten les persones de la tercera edat.
És un tema delicat, són persones vulnerables i d'especial vulnerabilitat, és a dir, que són persones que si el nucli familiar no dona recolzament, i no els truca, perquè ja no es tracta de fer videollamades, perquè amb els telèfons fins i tot nosaltres tenim problemes en un FaceTime. Es tracta de que la família truqui o fins i tot l'estat d'alerta permetia que amb les persones de necessitat la família anés a controlar amb les medides, amb les mesures adients. Però clar, sí que és veritat que és preocupant la situació de les persones grans.
Bueno, és que jo crec que precisament si una cosa hem tret en aquesta pandèmia és donar-nos compte que potser no ens estem preocupant de la gent gran com tindríem que preocupar-nos.
Sí, perquè aquesta és una realitat que ja està sobre la taula des de fa molt de temps.
Molt
no
de
es
temps.
Tracta només de trucar, es tracta de ser-hi. Les persones grans són les que ens han criat. Aquesta pandèmia precisament el que ha fet ha sigut mostrar, posar sobre la palestra tota una sèrie de realitats, com la monomarentalitat, com tot el que està passant amb la tercera edat.
Sí, a l'oblit.
Sí.
hem descartat una sèrie de persones. Jo sempre dic que la gent gran es descarta de la feina, es descarta... I jo crec que de ningú aprenem tant com de la gent gran, de tot, des de la seva templança, des de la seva sabidoria, des de la seva coneixement, moltes vegades, professional.
Sí, i tots arribarem a aquesta edat, eh?
Exacte.
Ens oblidem
si tenim sort,
que no som sempre eternos. No so, o sigui que arribarem, si Déu vol, és veritat, a aquesta edat. O sigui que també hem de ser coherents amb els nostres valors, no? Perquè a vegades anem dient pel món que som persones amb molts valors i quan hem d'actuar no actuem. No es tracta tant de dir, no? Sinó de fer.
Jo crec que ens hem de ficar al cap la idea de l'urgència. Viure és urgent, ser feliç és urgent. Tractar bé les persones és urgent. No és algo que puc deixar per demà o per... No, és urgent. Ser feliç és urgent. Fixeu-vos que els primers dies del confinament ens discutíem poc, perquè teníem que fer moltes coses. Sí. Tinc que anar a comprar, tinc que organitzar, tinc que això... Hi havia un mal rotllo... Bueno, va, passo, no? Per què? Perquè l'urgència ens posa alerta. Hem de viure alerta amb la vida, amb el que ens dona la vida. I amb la gent gran, pensar que avui estan, demà no. Més que ningú. I tot allò que ens poden aportar i que podem fer per ells, ho hem de fer obligadament, perquè nosaltres som el que som gràcies a ells. I aquest mantra ens el hem d'anar repetint. Som el que som gràcies a ells. I donar-los visibilitat. A dintre de la família també.
Totalment.
Això ho ha dit l'àvia. Anem a tal perquè no sé què. Aneu a casa de l'àvia a posar-li la pantalla aquesta perquè ho aprenen. Jo tinc una mare
veu.
De 87 anys fent FaceTime, a vegades amb més èxit, amb menys, però vull dir, està comunicada amb tots, amb grup, que dius, ara no puc, estic amb una... No? Però entren 5 persones a la reunió. Però vull dir, per què? Perquè es fomenta que els nets vagin a fer-li aquestes classes de... Vull dir, integrem en aquests grans a la vida nostra.
Això també entra dintre de les bones relacions que explicaves.
És que és bàsic.
Clar, tot això són bones relacions. El que és passa que com no estem acostumats...
Sembla que les bones relacions sigui... Ah, doncs pues no m'abraio. No, no, no. És tot un conjunt de coses que ens fan una societat millor, crec jo.
Mira, hem de comunicar qui som. Si una cosa contrària, ho has de dir. El problema és que nosaltres normalment no ho diem, hi ha caràcters que ho diuen, hi ha altres que no. No comuniquem i llavors estem... allunyant-se.
Però tampoc hem de ser sincericidios, eh?
No, tampoc.
El sincericidio és important. Perquè a vegades
bueno,
dius,
que normalment...
no hace falta que me digas todo esto.
Doncs,
no,
és doncs... que el sincericidio normalment el que fa és imposar-te el seu criteri, que
clar.
És diferent, eh?
Clar, i això també s'ha de vigilar.
Sí.
Doncs està clar, avui ens heu deixat grans frases. La Maria Eugènia Pons ens ha deixat, bueno, cada una que crec que és per enmarcar, com ella ha dit, alguns mantres. Aquest programa l'escoltarem unes quantes vegades, eh?
Sí,
perquè hem de prendre bona nota, hem de prendre bona nota, perquè està clar que el cervell és un òrgan social que d'aquí som més o menys feliços amb el nostre entorn, amb nosaltres mateixos, i el clar titular d'avui és que és urgent que siguem feliços.
És urgent.
Molt d'acord.
Doncs fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Moltíssimes gràcies, Olga Ortí.
Gràcies, Mireia. Gràcies, Eugènia.
Moltes gràcies, Maria Eugènia Pons de Gironella.
Gràcies a tu.
I amb tots vosaltres, estimades i estimats oients, també ens retrobem aquí, al Plusvàlua Dones. Gràcies a totes vosaltres, persones boniques, que ens esteu escoltant. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvàlua Dones.
Plusvàlua Dones, els dimarts a 5:45 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí a Ràdio Estel. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.